Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Un centenar de treballadors d'ESMATSA s'estan manifestant a aquesta hora des del casal Pere IV fins l'Ajuntament per protestar contra l'expedient de regulació d'ocupació que podria comportar l'acomiadament de 43 empleats a partir de dissabte. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La mobilització s'ha convocat perquè hi havia d'haver una trobada entre comitè d'empresa i l'Ajuntament, però finalment s'ha anul·lat. La raó és que hi ha hagut una reunió d'última hora entre administració i empresa. Les dues parts han acordat buscar un pla viable tant en l'àmbit jurídic com econòmic per prestar el millor servei a la ciutat.
Sis anys després de l'esclat del Mercuri, només s'han fet dos judicis i s'ha emès una única sentència.
Aquest és el balanç just el dia de l'aniversari de l'esclat de la trama corrupta que a hores d'ara esquitxa 65 càrrecs polítics, funcionaris i empresaris. En total hi ha 38 peces separades, de les quals 10 estan en fase d'instrucció.
En esports, Edgar Hernández ha jugat per primer cop un partit sencer aquesta temporada amb el Sabadell.
Ha estat aquest diumenge passat contra el Lleida després d'haver estat només titular en dos partits aquesta temporada. El dubte ara és si tindrà o no continuïtat.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 12 graus en un dia en què per fi ha sortit el sol de forma estable. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores encara vindran marcades per la tranquil·litat. Esperem una tarda força assolellada, amb temperatura que és una mica més elevada que no passa ahir, especialment es nota al litoral i sobretot als dos extrems del litoral i especialment a l'Empordà. A més, el vent també ha afluixat i això ajuda a que l'ambient sigui molt i molt suau. Durant la jornada de demà dimecres parlarem encara d'una situació molt tranquil·la, amb la circulació d'alguns núvols alts i mitjans. Seran més freqüents, especialment a la meitat nord i sobretot tot de matinada i fins a mig matí. En qualsevol cas, en conjunt, l'ambient serà força assolellat. La temperatura, en conjunt, la temperatura serà demà una mica més baixa, especialment a les zones de ponent, tant mínima com màxima. A la resta del territori, la mínima quedarà semblant o lleugerament més alta i la màxima també quedarà semblant o puntualment podria pujar una mica respecte avui. La situació, a més, vindrà marcada per un vent fluix i de direcció variable, tot i que al centre del dia predominarà els components sud i oest, entre fluix i moderat. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Sant Quirze i 4 a Montcada en sentit sud. A la B30, a Barcelona, un quilòmetre a Barberà, volíem dir, un quilòmetre de cua i 4 a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits. I a la P7 també a Barberà, problemes, 3 quilòmetres de cua, concretament en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria amb informacions d'última hora perquè el comitè d'empresa d'ESMATSA continua les seves mobilitzacions per frenar els 43 acomiadaments previstos en l'ERO que entrarà en vigor l'1 de desembre. Aquesta tarda, des de 6:45, estan en plena mobilització. Primer s'han concentrat davant del casal Pere IV i després han fet marxa fins a l'Ajuntament de Sabadell. El nostre company Pere Gallifa els està seguint. Bona tarda, Pere.
Hola, bona tarda, Karen. Doncs sí, ara farà uns 5-10 minuts que han arribat davant de l'Ajuntament de Sabadell per reclamar les seves reivindicacions, sobretot que l'Ajuntament i ESMATSA negociïn per evitar aquests 43 acomiadaments que estan previstos per l'1 de desembre. Us explico com ha anat la tarda. En principi, a 6:45 s'havien trobat, de fet, ho han fet, s'han trobat davant del casal Pere IV perquè hi havia una reunió entre el comitè i l'Ajuntament. Però com que l'Ajuntament i ESMATSA han començat una sèrie de negociacions, l'Ajuntament els ha anul·lat aquesta trobada amb el comitè d'empresa. Per aquest motiu han decidit avançar com una manifestació des del casal Pere IV, tallant l'eix central de la Rambla, fins aquí davant de l'Ajuntament, on ara, diguéssim, els membres del comitè d'empresa han fet uns parlaments, han explicat com està la situació i els treballadors estan reivindicant que volen que hi hagi més negociacions i que no hi hagi cap acomiadament. També han dit que seria una mobilització històrica a la ciutat perquè no volen que hi hagi ni una sola persona al carrer, i precisament demà al matí ja han convocat una concentració al Punt Blau i també que hi haurà una trobada amb l'empresa. Sobre aquesta reunió entre l'Ajuntament i Esmatxa, ho hem conegut avui mateix, i és que les dues parts han decidit iniciar trobades bilaterals per intentar cercar solucions a aquests fronts oberts que hi ha actualment oberts sobre de la taula. Ahir va haver-hi una primera trobada, aquesta tarda hi ha hagut una segona, i recordem que hi ha una possible intervenció de l'empresa per part de l'executiu com a resposta a l'ERO, que podria comportar aquests 43 acomiadaments, una situació que el comitè d'empresa combat a través d'una vaga ja programada pel dia 3 de desembre, que probablement tindrà diverses rèpliques al llarg de tot el mes. Les dues parts, empresa i ajuntament, han acordat unes línies de treball conjuntes, que avui també s'haurien estat treballant per aconseguir fer viable la prestació del servei i alhora mantenir tots els llocs de treball. De moment, cap de les dues parts ha volgut fer declaracions, segurament per no augmentar la tensió, i esperar a veure com evolucionen aquestes negociacions.
Moltes gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I no deixem de parlar de mobilitzacions, perquè la segona jornada de vaga de metges deixa dades molt similars a les de la primera, un 44% dels facultatius, segons el Departament de Treball, i un 76%, segons Metges de Catalunya, estarien secundant l'aturada per reclamar millores salarials i laborals. A tota Catalunya, 1.215 metges s'estan mobilitzant, entre els quals hi ha els professionals sabadellencs. En aquestes dues jornades de vaga ja s'han registrat els primers efectes a la ciutat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La més destacada s'ha notat a les urgències del Taulí. Segons ha apuntat el director de la unitat de declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Gilberto Alonso, el primer dia es van rebre 450 pacients, mentre que la mitjana és de 398. Alonso explica quins són els casos que més han crescut.
En tots els aspectes, si hagués de destacar, sí que és cert que les pediàtriques i les de trauma i gent, han pujat totes, no? Però les pediàtriques fonamentalment s'han notat més.
Així mateix, Alonso explica que un 70% dels casos que es van desplaçar al Taulí eren de baixa complexitat i que, per tant, podrien haver estat atesos en un CAP. De fet, els casos urgents són els únics que s'estan atenent a la primària. Al CAP de Sant Oleguer, aquests dies, hi ha dos metges que les assumeixen. Aquest matí, el centre estava ple de pacients que optaven per la via d'urgència per poder ser atesos. És el cas d'en Bernardino, que fa dues setmanes que el van operar. La seva cuidadora explica com haurà de fer perquè li treguin els punts.
Esperaron hace, va a ser 15 días, el día jueves le hicieron una cirugía ambulatoria, entonces hay que retirar los puntos y eso vinimos también a pedir cita, pero la de acá de la mesa nos ha dicho de que hoy vengamos a las 5:30, así algo así, para que le vea la enfermera para si realmente se puede retirar el día jueves los puntos o no.
Les persones que tenien visita concertada han hagut de canviar-la per altres dies. Alguns pacients reconeixen que la vaga suposa més tràmits, però donen suport als metges en aquesta protesta.
Home, una mica difícil sé que ho és, però bueno, si ells necessiten fer la vaga, és que l'han de fer.
Que no pot ser que vingui, si te doni per, no sé, per un mes, dos mesos, tres mesos o quan sigui, no? Però això s'ha d'arreglar, no?, com sigui.
A aquesta hora, representants del Sindicat de Metges de Catalunya i de l'Institut Català de la Salut estan reunits per intentar acostar posicions.
Es tracta de la tercera trobada amb mediació i sembla que des de l'ICS comencen a obrir la porta al diàleg. De fet, el seu director, Josep Maria Arquimón, ha apuntat que la vaga de metges servirà per transformar l'atenció primària. Són declaracions a TV3.
No només treballem per sortir d'una vaga. L'atenció primària necessita una transformació, no d'ara, sinó ja de fa un temps, i per tant aquesta vaga pot ser aquest punt d'inflexió, aquest punt que ens faci sortir un pas endavant, i des d'aquest punt de vista després haurem de treballar mesures de mig i llarg termini, però aquestes mesures immediates que estem parlant, que nosaltres farem sí o sí, i això també ho sap el sindicat, doncs pot ser un punt d'inflexió i a l'inici de construir alguna cosa nou.
Si la trobada no es tanca amb acord, la vaga de metges es mantindrà almenys un dia més.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El 27 de novembre del 2012 també era un dimarts i va ser el dia que es va destapar el cas Mercuri, una macrocausa que s'explica en un sumari de 17.000 pàgines que té 38 peces separades i que esquitxa 65 càrrecs polítics, funcionaris i empresaris. Fa 6 anys que els Mossos entraven a l'Ajuntament de Sabadell i avui volem saber l'estat actual del Mercuri. Avui en dia hi ha una dotzena de peces actives, 2 judicis celebrats i una sola sentència. Una situació preocupant per la periodista del Nació Digital i autora del llibre Cas Mercuri, La Galàxia Bustos, Sara González. En una xerrada organitzada per la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, González alertava dels prejudicis que apareixen quan aquestes causes s'allarguen tant en el temps.
Perquè amb el pas del temps la reprovació social d'una eventual condemna és molt menor. I també després perquè es posen en risc que hi hagin prescripcions i que, per tant, hi hagi persones que hagin comès actuacions irregulars que no pagui per les conseqüències.
Tot i que a ritme lent la causa va avançant i ja hi ha 10 peces que estan en fase d'instrucció.
Entre les quals destaca la número 1, la de la presumpta corrupció urbanística i la de la 28, que investiga la concessió del contracte de neteja viària Esmatza, com exposa l'advocat de l'acusació particular, Raúl García Barroso.
Pel volum de la investigació, com la implicació cap a la ciutat, com és el major contracte que té l'Ajuntament de Sabadell, com la rellevància també de les persones investigades. No oblidem que hi ha l'alcalde i 3 regidors, i hi ha inclús derivacions cap a la direcció del Partit Socialista a nivell nacional. Una empresa com és Esmatza, que també està immersa, diguéssim, en un altre sumari, macrosumari també a Galícia. És a dir, tot això fa que aquesta peça 28 per mi sigui la peça principal.
Dues peces ja han sortit d'aquesta llista i tenen la instrucció acabada i l'acusació presentada.
Són les peces 18 i 25 bis. La primera, per fer un presumpte delicte d'urbanístic i de tràfic d'influències per voler fer legals unes obres sense llicència. A la 25 bis, en canvi, se centra en la malversació de cabals públics i està derivada al jutjat de Terrassa perquè afecta el Consorci de Residus i el Consell Comarcal. De moment, és l'únic que tindrà un jurat popular i en els dos casos podrien evolucionar en els pròxims mesos.
És possible que sí, perquè, com ja dic, ja han fet les acusacions, les defenses hauran de ser imminents i ha d'estar per tema d'agenda de l'Audiència Provincial, però jo crec que molt probablement es faran el 2019.
La peça de les multes es va jutjar el juny d'aquest any i està pendent de sentència.
Manuel Bustos hauria fet gestions per retirar 2 multes de trànsit de manera irregular, una a la seva dona i l'altra als seus 2 fills. Per a Barroso, és la peça que mostra els indicis delictius més clars i l'acusació particular demana 2 anys de presó per cada multa.
I finalment, l'única peça jutjada i sentenciada.
La peça 5, la peça de Montcada. 1 any i 4 mesos de presó per a Manuel Bustos, Paco Bustos, Daniel Fernández i inhabilitació per Maria Elena Pérez. Una peça que va determinar la continuïtat del cas Mercuri, perquè el Tribunal Suprem va determinar que les escoltes telefòniques podrien ser proves acusatòries.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Crida de voluntaris de cara al gran recapte d'aliments que té lloc aquest cap de setmana. A tota Catalunya es necessiten més de 4.000 voluntaris que seran els encarregats de recollir i de classificar els aliments que la ciutadania doni. L'altre gran repte de l'edició del gran recapte d'aliments d'enguany és superar les 4.000 tones d'aliments recollides a tot l'estat.
El gran recapte d'aliments arriba un cop més aquest cap de setmana. Entre dissabte i diumenge es vol superar la xifra de 4.000 tones de menjar donades a tot Catalunya. Per tal de poder gestionar i repartir tots aquests aliments que arriben, són necessaris 4.700 voluntaris a tot el país. A Sabadell se necessiten 200, una xifra que, tal com explica la Mercè Calvet, directora del Rebost Solidari a Sabadell, a hores d'ara, quan falten 4 dies per la data assenyalada, encara no s'ha assolit.
Doncs estimacions del Banc d'Aliments de Barcelona, que és el, diguéssim, el responsable directe, fan gairebé falta uns 200 voluntaris. Per part del Rebost, les 43 botigues que portem nosaltres, nosaltres ja tenim la dinàmica de que cada 15 dies tenim 230 voluntaris que col·laboren amb la preparació i distribució de cistelles, per tant, doncs ja ho tenim cobert, no? Però bé, sí, fan falta uns 200 voluntaris, es podria dir, per cobrir tots els torns.
A Sabadell seran 70 les botigues que se sumaran a la iniciativa del gran recapte dels aliments. Tots aquells sabadellencs que vulguin inscriure's com a voluntaris ho poden fer a través del portal web elgranrecapte.com.
El projecte Versembrant, creat pel sabadellenc i excantant d'Adversaris, Pau Llong, ha guanyat un premi Lluís Carulla que vol fomentar l'emprenedoria cultural. Aquest guardó, dotat amb 15.000 euros, servirà per impulsar un nou projecte que pretén dotar els docents d'eines per seguir treballant el rap i la música en hores lectives.
Ja fa 2 anys que el Sabadellenc sabadellenc Pau Llong va posar en marxa el projecte Barsembrant, amb el que ja han recorregut més de 70 ciutats diferents. En aquests tallers, antics cantants i productors de música rap, com el mateix Llong, visiten alumnes d'escoles i instituts amb la intenció de fomentar l'amor per la música i la lectura, però també amb la intenció de despertar l'esperit crític dels joves. Ara, tota aquesta feina ha rebut un reconeixement, el Premi Lluís Carull, amb el que es premia els projectes d'emprenedoria cultural de Catalunya. Els diners que han rebut amb aquest premi els invertiran en acabar d'impulsar un nou projecte que serviria per seguir treballant a través de la música en hores lectives. Tot i això, Llong assegura que el verdader reconeixement és el que reben dia a dia dels mateixos alumnes.
Un projecte que té voluntat de constituir-se com a cooperativa, llavors el que ens preocupa sempre a nosaltres és el reconeixement de la gent de l'economia social, de la gent de la gent de base, de la gent del món del rap també, i per tant el premi l'entomem evidentment amb il·lusió perquè podrem fer més coses, però és això, sobretot el que posem en valor és el reconeixement que tenim dia a dia de moltíssima gent que s'està trencant la cara a les escoles, que pensem que és el més important.
Des de la seva creació, ara fa poc més de 2 anys, el projecte Barsembrant ja ha visitat més d'11.000 alumnes.
Notícia, Cinti Andreu és la nova presidenta del PDeCAT.
La seva llista s'ha imposat amb el 89,5% dels vots dels afiliats sabadellencs del Partit Nacionalista. La nova direcció local té noms continuistes com Manel Borrell, Anthony Sánchez o Oriol Vega, que fins ara n'era el portaveu, i es completarà amb Víctor Peña, Adela Armingau, Olga Balada, Esperança Cartiel, Olga Pons, Lídia Bussom, Alistar i Ang Spering.
I els empresaris de Castellà aposten per l'enllaç a Ronda Nord i Ronda Vallès des de Sabadell.
L'Associació d'Empreses de Castellà del Vallès ha presentat un manifest per encalçar la carretera B124 i la Ronda Oest de Sabadell a través de la futura Ronda Nord. Segons aquesta associació, Castellà pateix una manca crònica d'infraestructures viàries en una carretera que el 2017 va registrar una mitjana de gairebé 28.000 vehicles diaris. Reclamen que s'acabi el projecte de la Ronda Nord, que ha de connectar els municipis de Terrassa, Abrera i Castellà. Castellà del Vallès.
Presó per un home de 48 anys que portava 42 quilos de xix amagats a l'interior del seu vehicle.
Els Mossos d'Esquadra van localitzar l'individu amb actitud sospitosa a l'aparcament d'un supermercat a Barberà del Vallès. Es tracta d'un veí de Gavà de 48 anys que dins del portaequipatges del seu cotxe duia 3 maletes carregades amb paquets de xix. En el moment de la detenció, els agents van detenir-lo per suposat delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i van decomissar la droga. En total van ser 42 quilos de xix amb un valor superior de 66.000 euros en el mercat negre.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren. Perquè s'ha de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Esta Navidad regala circo y sumérgete en el fantástico mundo de los sueños. En el país de la ilusión viajaremos al infinito para encontrarnos con un mundo lleno de colorido, fantasía y misterio. Un espectáculo mágico. Sueños, una experiencia única que jamás olvidarás. Il Circo Italiano, en Sabadell del 21 de diciembre al 6 de enero, instalado en su gran carpa blanca y negra frente al Corte Inglés. 2 horas para soñar y reír en familia esta Navidad con Il Circo Italiano. Y cada día exhibición gratuita del increíble hombre bala. Compra ahora tus entradas anticipadas con un 50% de descuento en ilcircoitaliano.com.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment per per sortir fora de Sabadell de la comarca i fer un repàs de l'actualitat del dia. I comencem parlant d'una última hora. Comunicacions de l'entorn dels jihadistes del 17 d'agost mostren com els seus familiars sospitaven d'ells. TV3 ha tingut accés a aquestes converses entre familiars i els autors dels atacs de Barcelona i Cambrils. Els entorns dels terroristes han hagut d'anar a declarar i s'han defensat dient que sospitaven d'ells, però que no van saber les seves intencions fins al mateix dia dels atemptats. La investigació no ha donat dades concloents per detenir els familiars com a còmplices. D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no investigarà el vicepresident del govern, Pere Aragonès. Els magistrats han descartat que Aragonès cometés delicte de desobediència durant l'1 d'octubre, tal i com sol·licitava el jurat número 13 de Barcelona. En canvi, sí que serà investigat el secretari de Vicepresidència i Economia de l'etapa, Oriol Junqueras, a la Conselleria, Josep Maria Jové, que és diputat i, per tant, gaudeix d'aforament. D'altra banda, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, haurà de pagar 30.000 euros a Hisenda pel Casa Bengoa.
A la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha sancionat Josep Borrell amb 30.000 euros per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions de Bengoa el novembre de 2015, quan era el conseller de la companyia. El ministre no va recórrer la sanció, adduint que no s'entendria que un ministre actués contra un organisme de l'Estat, tot i que sempre ha mostrat el seu total desacord amb l'expedient de la comissió. El 6 de novembre passat, el PSOE i el PP van evitar la reprovació de Borrell per part del Senat en relació a aquests fets.
I el jutge del cas Villarejo cita a declarar l'extresorer del PP, Lluís Bárcenas, i la seva dona.
El magistrat investiga si la policia va pagar el xòfer de la família Bárcenas per robar documentació compromesa. Tots dos acudiran com a testimonis, de forma que no tindran l'obligació de declarar davant del jutge. Ara bé, les seves declaracions o el contingut de la documentació robada podrien tenir efectes sobre les causes ja obertes contra Bárcenas i la seva dona, com ara el presumpte finançament irregular del PP o la trama Gürtel.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Edgar Hernández ha disputat per primer cop aquesta temporada els 90 minuts sencers d'un enfrontament. Va ser diumenge a Lleida, on el gabanenc va sortir de titular en detriment d'un Arturo que no va jugar ni un sol minut. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen. Al camp d'esports, Edgar va ser objecte d'un penal a l'última acció que el col·legiat no va assenyalar. Tot i això, el punta no va gaudir de cap ocasió clara de gol. L'ex del Reus reconeix que té l'espina clavada de no haver marcat encara en Lliga.
Després de tants partits sense entrar a l'11, trobar-me bé físicament i amb bones sensacions, és important de mi encara agafar confiança, seguir treballant molt dur i millorant perquè arribi també aquell gol que tinc energia de que arribi aquella opció de tindre almenys el gol.
Edgar només ha estat titular en dos partits aquesta temporada i no ho era des de la jornada 3 davant el Barça B. El dubte ara serà si té continuïtat a l'11, torna Arturo o tots dos jugant d'inici diumenge a les 5 contra el co-líder l'Hèrcules. Avui, per cert, l'equip de Toni Saligrat ha tingut dia lliure.
Encara en futbol, el Sabadell B ha desaprofitat un calendari força favorable a segona catalana. Els arlequinats han sumat només un punt dels últims 9 davant rivals de la part baixa. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Contra el Cué, el Roda de Ter, el filial arlequinat no va passar del 0-0 i ara és 9è amb 19 punts. Pablo Becerri, l'entrenador del segon equip del centre d'esports, explica així el rendiment de les últimes setmanes.
Sí, bueno, mira, a l'esport acostumem a fer regles de 3 i quan estàs bé contra els a dalt acostumes a pensar, no nosaltres des de dintre, sinó l'entorn acostuma a pensar que llavors segur que treus els partits de baix i quan portes un temps en aquest negoci saps que moltes vegades els equips de baix són més perillosos i suposen un tipus de partit molt diferent perquè potser doncs, el que s'ha demostrat és que no estàvem tan preparats com pensàvem.
La sabadellenca, de la seva banda, va perdre per 1-2 contra el Parets i són tercers per la cua. Els taronja només han pogut guanyar 4 dels últims 24 punts en joc. Jesús Reda Betis, tècnic de la sabadellenca, creu que l'equip necessita un canvi i no descarta fins i tot un relleu a la banqueta.
Sí, porque cada semana que pasa no encuentran la solución y aparte que no encuentran la solución, queda una jornada menos. Yo creo que hay tiempo para reaccionar, pero hay que cambiar algo. Sinceramente, no sé lo que hay que cambiar, pero si hay que cambiar de entrenador, se tendrá que cambiar de entrenador y algo hay que hacer. Y si se tiene que empezar por entrenador, pues entrenador. Pero lo más importante es sacar esto adelante.
Aquesta setmana, les franqueses sabadellenca, dissabte a les 5 del municipal Corró de Vall i l'endemà, diumenge a les 12, Olímpia, Sabadell B, Vic Riu Primer.
El Mataró ha trencat la ratxa de 5 partits sense perdre del mercantil a la Lliga Nacional Juvenil. Els maresmencs van sortir més endollats i es van avançar ràpid. El conjunt blaugrana va millorar, però tot i això, el Mataró va sentenciar el duel amb el 2-0 definitiu.
Carles Segura, porter del mercantil, creu que el segon gol va arribar per la precipitació mercantilista.
Ens vam precipitar massa i en una d'aquestes accions amb l'equip una mica descol·locat, però en una jugada on l'equip estava una mica trencat, ens van fer el 2-0.
Amb el 2-0 Mataró, el mercantil cau al novè lloc a l'espera de rebre un Cornellà B que passa per un mal moment a la temporada.
El Natació Sabadell de tenis taula segueix sorprenent en el seu debut a Divisió d'Honor. En els tres primers desplaçaments de la temporada fora de Catalunya, els nedadors han sumat dues victòries i una derrota contra el Valladolid i el Burgos es va guanyar, mentre contra el Torre la Vega no es va poder aconseguir el ple de victòries.
Tot i aquesta ensopegada, el club és ara tercer a la classificació amb 7 victòries i dues derrotes. Un inici espectacular que no s'esperaven ni els mateixos palistes de l'equip. Pere Veix.
Ens ha sorprès realment el fet de portar 7 victòries a dia d'avui. Jo crec que és molt important. Hi ha hagut molts partits molt ajustats que hem aconseguit treure, que segurament en el nostre subconscient com a debutants de la categoria, entre cometes, doncs no ens ho pensàvem.
Un inici que també ajuda a complir l'objectiu de la temporada, el de la permanència. A més, el palista rus nedador, Yuri Vesnatsky, deixarà el conjunt a finals de desembre, pel que la temporada l'acabaran els quatre sabadellencs que formen l'equip, Ramon Cliviller, Pere Veix, Ferran Brugada i Ivan Ruiz.
Un esglau per sota, el Club Falcons ha cedit el lideratge del seu grup de Primera Nacional.
Els de Joan Noguera són ara segons després de la derrota per 2-4 contra el Vic. Dissabte els falconistes tornen a jugar. Ho faran contra el Son Caldera de Palma de Mallorca, un equip que no ha començat bé la temporada i actualment és penúltim amb 2 victòries i 5 derrotes. Miquel Muñoz, palista del Club Falcons, admet que són favorits, però apunta les virtuts del rival.
Mirant la classificació sí que és dels equips de la zona baixa, però si mires els resultats, tots els partits han caigut ajustats. Ells tenen un jugador que és molt, molt fort, que és Livanov, i després tenen dos nanos joves, d'aquests que estan millorant, que són juvenils, que estan creixent i que venen amb ganes.
El partit es disputarà dissabte a Cal Balsac a partir de les 6 de la tarda.
El Creu Alta Sabadell en vol s'ha situat tercer a la Lliga Catalana gràcies a una ratxa espectacular de 6 victòries en els últims 7 compromisos, l'última 31-29 davant del Gavà.
Els creualtencs només estan a la classificació per darrere del Banyoles i el Calella. El tècnic local Sergi Cifré apunta les claus d'aquest bon inici de temporada.
Bueno, jo crec que la confiança en l'equip, que juguem amb calma i una miqueta de 4 accions en atac i la porteria també ens està ajudant molt, la veritat.
Ara el calendari sembla que fa baixada i el Creu Alta Sabadell té un parell de jornades per reivindicar-se en aquesta part alta de la taula. Dissabte a les 8 els arlequinats visitaran el pavelló de l'Illa Diagonal per jugar contra el Manyanet, l'últim classificat amb només 2 punts.
El bàsquet Pia no aconsegueix trencar la mala dinàmica de les últimes jornades a Copa Catalunya. Els de Jaume Prat ja acumulen 6 derrotes consecutives i ara mateix són coers de la classificació. Empatats, això sí, amb el Molins. L'última ensopegada va ser a casa i contra el Badalonès per 54-76.
Un resultat contundent i que deixa tocat un equip que en els últims 5 partits sembla no trobar la tecla per sortir del pou. Jaume Prat, tècnic Escolapi, creu que tot és qüestió de dinàmiques.
La dinàmica és molt important. Llavors, com trenques la dinàmica? Doncs encadenant 3 o 4 partits amb bones sensacions, tant de joc com anímiques, i semblava que estàvem aquí, contra Ripollet, però bueno, vam jugar aquest partit contra el Badalonès i les coses no van sortir.
Dissabte a la pista del bàsquet Sitges, els de Can Colapi tornen a jugar. Serà a partir de 6:45 de la tarda.
I el Global Bàsquet és tercer a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes després del seu còmode triomf a la pista del Vistazul Sevillà, un rival que ve de divisió d'honor però que ha perdut efectius i que tanca la classificació.
El balanç dels sabadellencs després de 3 jornades és de 2 victòries i una derrota, el que reforça la confiança de la plantilla a les portes de rebre el líder Las Rozas, així ho ha explicat l'entrenador Òscar Trigo.
Una tranquil·litat, però més que per la classificació, per la sensació de l'equip, no? Que et comentava abans, l'equip està creixent ja des de l'any passat, des del final de l'any passat, l'equip competeix cada vegada millor i això ens dona la seguretat de afrontar el següent partit amb la capacitat de competir, no?
Alberto Carrión, amb problemes a l'espatlla, que té operada, serà baixa de moment indefinida. El seu lloc a la zona interior l'ocuparà el tarragoní Xavi Vendrell, nou fitxatge del Global Bàsquet.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 27 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. La informació torna demà a partir de les 9 del matí amb el programa Al Matí, al 94.6, però no marxeu perquè la programació continua a les 8, Espia de Mahler, i a les 9, Xocolata Express.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.